Dijous 21 de febrer a partir de les 9 del vespre el Teatre Auditori s'omplirà de paisatges mediterranis, ciència-ficció i de mons ideals amb l'actuació dels Antònia Font. Un concert que, per cert, recomanem des d'aquí, des de Cugat.cat. Perquè coneguis una mica més aquest grup mallorquí, avui farem un repàs de la seva trajectòria i sobretot ens centrarem en aquells aspectes molt peculiars que en tenen molts de la seva història, com ara el mateix nom. Per això comptarem amb l'ajuda d'un dels admiradors números 1 dels Antònia Font, el Josep Gimeno. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Primer de tot, Antònia Font és un nom de dona, estrany. Per què un grup, aquest grup, s'anomena Antònia Font?
Bàsicament perquè es considera que és la primera fan que va tenir el grup. Tres dels membres del conjunt estudiaven a una facultat a Mallorca i quan es van trobar que estaven fent el grup i no sabien quin nom posar, van fer la broma de que un grup tot ple de nois hauria de tenir un nom de noia. I finalment l'Antònia Font, que és una noia que existeix, que també hi ha alguna foto per internet, va ser l'afortunada o l'escollida per posar-li el nom i batejar el conjunt.
Això possiblement significa que valoren molt els seus admiradors, que els mimen d'alguna forma especial?
Sí, jo crec que tenen la sort o tenen l'avantatge de tractar bé a la gent i no sé, a vegades aquests grups que un cop arriben a l'estrellat o tenen una certa fama, posen una barrera amb el públic, sinó que tenen un tracte bastant agradable i potser aquest gest de portar el nom de la primera fan i amiga doncs serveix també per il·lustrar-ho, per posar-ho d'exemple.
Per il·lustrar com són, no?
Sí.
Estem escoltant el take número 1 del seu darrer llarga durada, precisament l'àlbum que venen a presentar al Teatre Auditori, Coser i Cantar. Un títol també estrany perquè és en vi llatina, però és Coser i Cantar.
Exacte. El Coser i Cantar, el nom ve bàsicament per intentar resumir la seva trajectòria. Ara fan 10 anys de trajectòria i quan tiren endavant aquest recopilatori en què fan versions amb orquestra dels diversos discos que han tingut al llarg de la seva trajectòria, doncs es van plantejar com posar-hi títol. I en el DVD que entreguen amb el disc surt una escena en què ells es troben allà a Bratislava, que és on han anat a fer el disc, i diuen, ostres, tota aquesta carrera per nosaltres ha estat coser i cantar, no? Ha estat molt fàcil, no? El que seria traduït bufar i fer ampolles, no? Però clar, té aquest significat del cantar que ells fan servir i ho marquen amb el disc així.
Tu què vas sentir o què vas pensar quan et van dir, no? Els Antònia Font revisaran la seva trajectòria però amb una orquestra i revisaran els seus temes però els serviran de forma diferent. Què vas pensar? Ui, que difícil.
Sí, a mi em feia, la veritat, molta por i era molt escèptic al començament. Després, quan vaig escoltar el disc en la totalitat, doncs vaig veure que el resultat era força positiu. Ara, si algú té ganes de fer comparacions, jo la veritat ho deixaria estar, perquè intentar escoltar-se aquest disc pensant constantment en les cançons originals pot provocar una mena de sensació estranya, perquè les versions tenen això, no? que s'han de diferenciar.
Són diferents, han de ser diferents. Precisament aquí al Teatre Auditori estaran acompanyats dels solistes de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, interpretant els temes que formen part d'aquest doble CD, estranyament, perquè no, la seva durada no és molt excessivament llarga, però l'han repartit en dos CDs per tenir aquesta bellesa, no? Sí. Del doble recopilatori.
Dura mitja hora cada CD i ells diuen que ho han dividit en dos CDs perquè cadascun d'ells forma una unitat que s'ha d'escoltar per separat i això, segons ells, és la justificació per dividir-ho en dos discos. El que també val molt la pena és el DVD, perquè recullen tots els videoclips que han tingut al llarg de la seva trajectòria, que no en són gaire, són 4 o 5, més el reportatge aquest al qual feien referència, i la veritat és que també pots veure una mica l'evolució al llarg de la seva història amb aquests videoclips diferents que han tingut.
Anem a l'inici, si et sembla, per fer un petit repàs. Estem escoltant un dels temes que formen part del seu àlbum homònim i primer, Antònia Font, Viure sense tu, un àlbum també que ja anaven demostrant i mostrant el que serien els Antònia Font més endavant, no?
Sí.
Molta inventiva.
Molta inventiva, sobretot ja es veu que les lletres potser són l'element més diferencial del grup i ells aquest disc se'l troben amb molta... Ara quan se'l miren amb el temps doncs veuen que clar, té moltes coses o deficiències, no? Però també és veritat que ja es veu, no?, que tenen una projecció que pot sortir alguna cosa d'aquí. Ells diuen que el seu salt és amb Rússia, no?, que ja és un disc més elaborat, més pensat i que aquest al cap i a la fi és una mica com l'estrena. Ara, val la pena escoltar-lo perquè ja es veu i els crítics de l'època ja ho van dir que començava a haver-hi una certa similitud, sobretot en les lletres amb el Jaume Sisa, no?, que ha acabat sent una mica com com a l'element de referència del grup, sobretot el Joan Miquel Oliver, que és el compositor, i que ha servit, diguem-ne, després com a referència a l'hora de parlar d'ells, no? Aquestes lletres surrealistes en què es barregen escenes d'astronautes, de planetes, també escenes rurals de Mallorca, doncs aquesta barreja, aquesta cosa estranya de com elaboren ells les lletres, doncs sempre els porta cap al Jaume Sisa, que ara precisament el Joan Miquel Oliver i ell han participat.
Han col·laborat, precisament versionant My Way.
My Way, imagina't.
Una cançó que també ha versionat el Joan Miquel Oliver amb Dolo Beltrán, aquí la tenim. Es tracta de dues cançons que formen part d'una banda sonora original, la primera vegada que aquest artista s'anima a fer aquestes coses, a composar per bandes sonores.
Ha recuperat també cançons d'Antonio Font per aquesta banda sonora, moltes del Batiscafo Catiusques, i és un, diguem-ne, un experiment, no? Perquè la participació del Joan Miquel Oliver i del Jaume Sisa era molt esperada pels fans, perquè, diguem-ne, el mestre i el deixeble es trobessin en un disc,
no?
Exacte, i feia il·lusió trobar-los, no? Conèixer-los treballant junts.
Precisament, tu què et vas trobar en el grup Antonio Font perquè t'interessi tant la seva música i tot el que diuen?
Jo admeto que ja era seguidor abans del Jaume Sisa, sempre m'havia agradat molt les lletres i amb algun grup d'amics doncs sempre l'havíem admirat molt, i quan ens va caure un disc d'Antonio Font una vegada a les mans i vam començar a sentir les lletres, nosaltres no sabíem que existia aquest paral·lelisme, però de cop i volta li vam trobar unes certes similituds, i bé, és allò que comences un disc, et baixes una cançó, et passa un MP3, no sé què, no sé quantos, i t'hi acabes aficionant. Un dia acabes anant al concert...
I sobretot els directes, és
directes,
el que enganxa els Antonio Font.
Exacte, però sobretot les lletres. Si jo hagués de destacar alguna cosa, jo crec que la barreja aquesta de lletres, de les escenes aquestes rurals que comentàvem, el surrealisme, també hi ha moltes referències a autors, a literatura, no? I això demostra doncs que les lletres no són un complement.
Estàndard.
No, estan pensades i és bàsic per ells.
Mm-hmm. Abans deies que el moment àlgid dels Antonio Font va ser amb la publicació de Rússia, 2 anys després del seu primer treball, i aquí tenim el tema que li donava nom genèric. En aquest petit repàs del que és Antonio Font, hem de dir que no ens dona temps d'escoltar la gran varietat de cançons que tenen, i ens dona temps d'anar picotejant amb els seus àlbums i els seus canvis. Aquí a Rússia notem un canvi important en la banda.
Està molt més elaborat, respecte al primer disc, el que comentàvem, no? També és un estil ja una mica més pop, diguem-ne, comparat amb el primer, que també era potser una mica més festiu, més rumbero, més una barreja una mica estranya. Aquí es nota que potser és un disc molt més elaborat. També és cert que aquí ja van comptar amb una discogràfica bastant més potent, van passar el segell Drac, que si no recordo malament era una divisió de Virgin que ha acabat desapareixent, i ells ho diuen, que van notar que hi havia molts més mitjans i que això també aleshores comporta un resultat molt millor.
Abans parlaves de la importància de les lletres. De fet, a Sant Cugat ja els hem vist en directe, i en aquella ocasió tu vas poder parlar
amb el cantant
i compositor, veritat? No, i ens
el Pau de Bon és el cantant. Mm-hmm. I ell explicava, no, el tema aquest de la importància que li donaven a les lletres, que per ells no era una cosa més, sinó era bàsic per ells.
Doncs hem anat a rescatar aquest tall de veu i això és el que ens va dir.
Per nosaltres és molt important. Hi ha molts grups que la lletra és més bé una obligació, no? Vull dir, ells... que fer lletra és una obligació i és un conyasso per molta gent, no? Dir, bé, ara diem de parar lletra, què fem i tal. Per nosaltres no, des del principi sempre ha estat un punt clau.
Aquí comencem a escoltar una de les versions que han inclòs en aquest Coser i Cantar de Guaye, precisament una cançó que anava incorporada dins de Batiscafo Catiuscas.
Exacte.
Ens ho van posar difícil als discjòqueis de ràdio.
Tants noms i tan barrejats i tan difícils. Aquesta sí que potser és la cançó que més èxit ha tingut de l'últim disc, no?
Hem de dir que les entrades estan esgotades, però segurament, vaja, t'anava a dir, recomana aquest concert per tots aquells que encara no estan rumiant.
Vaja, jo ja el recomanaria. Jo no conec ben bé com han anat els directes a Girona i a Reus, que és on ha estat fins ara, i a Mallorca, però bueno, algú alguns amics meus que sí que han pogut assistir m'han avisat o m'han advertit que malgrat que hi hagi una orquestra i que sembli que serà un concert seriós, la gent s'acaba aixecant i ballant. Per tant, el Teatre Auditori em sembla que acabarà ballant. No és la primera vegada que ho aconsegueixen, perquè en la presentació del Batiscafo a Barcelona ho van fer. I, si no tinc mal entès, hi ha algun moment en què l'orquestra acaba desapareixent i fan alguna cançó
original,
a la forma tradicional. Alguna cançó que s'ha quedat fora d'aquest recopilatori.
Doncs ja ens ho explicaràs.
A veure si, si és veritat.
Ja farem la crònica del concert. I moltes gràcies, Josep, per regalar-nos els teus coneixements de tots aquests anys de seguiment d'aquesta banda.
Gràcies a vosaltres, ja saps que m'agrada parlar-ne.
La cita 21 de febrer a partir de les 9 del vespre al Teatre Auditori Els Antònia Font en directe.